Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El passat mes de maig es va estrenar al Festival de Canes el curtmetratge documental Més 10K, de la cineasta Gala Hernández, que segueix el somni d'un jove de Segur de Calafell. Del curt i del seu pas pel prestigiós festival ens en parla la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. Tenim el plaer de comptar amb la cineasta Gala Hernández a l'altre costat de la línia telefònica perquè ara mateix es troba a Toronto. Molt bon dia, Gala. Com estàs?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Com va per Toronto, primer de tot?
Bien, muy bien, muy bien. Estoy haciendo una residencia de escritura para mi próxima peli.
Estaré molt atents a veure què passa. T'he presentat com a cineasta, però ets artista, ets investigadora, has rebut uns quants premis i el motiu, com bé deia la Sílvia, de tenir-te avui aquí al Penedès en xarxa és aquest curtmetratge documental Més 10K que es va presentar al Festival de Cannes el mes passat i que doncs, se centra en la història d'un jove d'aquí de la comarca, del Baix Penedès.
Sí. Más 10K, efectivamente, que rodamos el año pasado en Segur de Calafell, sí.
Explica'm una mica com va ser aquest... Clar, hi ha un context generacional que no és el teu, tampoc és el meu, no? Però com arribes o com tens la idea i decideixes posar-la en marxa?
Pues toda esta idea surge de un caso que tuvo, bueno, que fue bastante mediático en España en 2022, que era cuando yo estaba terminando mi primera película, La mecánica de los fluidos, y en aquel momento vi en los medios de comunicación este caso que era, bueno, el caso de una empresa americana que se llama IM Academy, que era una empresa que proponía cursos de educación financiera y aprender, pues eso, ¿no?, a especular un poco con criptomonedas, network marketing y todo esto. Y lo que sucedió con esta empresa es que estaba teniendo bastante éxito en Barcelona. En aquel momento habían organizado bastantes eventos y estaban como implantándose en Cataluña de manera así bastante exitosa. Y organizaron concretamente, recuerdo, un evento muy multitudinario en Badalona, creo, en un estadio donde fueron como miles de jóvenes. Y claro, yo estaba siguiendo las noticias, viendo las imágenes de estos jóvenes en los periódicos, en la televisión, etcétera, y me causaron bastante curiosidad. Quería como entender un poco el fenómeno a nivel cultural, social, porque me parecía que tenía, bueno, quizá que resonaba un poco con mi propia experiencia, que efectivamente pues quizás soy un poco mayor que esos chicos, ¿no?, y chicas que tienen, pues a veces son incluso menores de edad, pero entre 18 y 25 años o están en la veintena, pero me parecía que sí que había como una continuidad entre su experiencia de la realidad social y económica española y la mía, como yo había vivido también la crisis de 2008, los efectos de la crisis de 2008, sobre todo a nivel pues el paro entre los jóvenes, etcétera, y tener que yo finalmente pues abandoné España y me fui a vivir a Francia porque no estaba muy difícil, ¿no?, conseguir trabajo en el cine en aquel momento. Entonces, bueno, me interesó un poco este fenómeno también como síntoma, ¿no?, de un sistema que quizá no está dando un lugar o no está proponiéndole a estos chicos y chicas, chavales, jóvenes, un futuro, un horizonte de futuro apetecible y deseable, ¿no?, donde ellos puedan como encontrar su sitio en el mundo, ¿no? Y me parece que esta relación de las jóvenes generaciones con el futuro, con cómo se proyectan o cómo se integran en el mundo. En España, concretamente, con las particularidades que hay en España, económicas, políticas, etcétera, pues me interesa mucho porque yo misma también lo he vivido, ¿no? Y bueno, luego hubo este caso que acabó siendo pues 50 familias que eran familiares de estos chavales que denunciaron a la empresa por adoctrinamiento a través de una asociación de prevención sectaria, y les acusaban de tener comportamientos como sectarios. Porque estos chavales estaban dejando la universidad, se estaban dejando los estudios para dedicarse como a tiempo completo a este tipo de actividades. Todo eso me parecía como muy jugoso a nivel narrativo y afectivo, y así empezó un poco el deseo de hacer la película.
Clar, a veure, la història és boníssima i, de fet, estem veient constantment, no, a plataformes com TikTok, Instagram, no, que volen guanyar molts diners amb falses esperances, podríem dir, no? D'alguna manera. Això és el que veiem avui dia. Ara amb la IA, automatització de canals, les criptomonedes... És a dir, busquen una cosa que queda a l'abast de molt poca gent.
Sí, és veritat que cuando miras los datos parece que efectivamente los datos corroboran que son pocos los que se enriquecen y muchos los que pierden dinero, ¿no? A mí no me interesaba tanto el saber si van a hacerse ricos o no, si van a conseguir sus sueños o no, sino qué les lleva, o sea, lo que me interesaba un poco entender haciendo la película era qué factores explican que un montón de jóvenes hoy en día en España, pero también en el mundo, porque esto no es un fenómeno que se limite únicamente a España, obviamente, ¿qué les lleva a pues tener estos deseos y estas fantasías de pues ganar mucho dinero rápido, estas cosas que dicen, ¿no? De hackear el sistema, de quiero decir, me interesaba entender que el deseo de hackear el sistema proviene de una sensación de que de alguna manera el sistema te ha fallado. Y entonces cuando tú no crees en el sistema y estás desencantado con el sistema y descreído, entonces es cuando empiezas a quizá interesarte por salidas del sistema que pues lo hackean, como ellos dicen, ¿no? Como saltarse un poco las normas de lo que el sistema te propone o te plantea como salidas porque no crees en ellas, que sería pues en el caso de estos chavales, ¿no? Las instituciones, ¿no? La idea de un poco la vida que se les plantea es estudia en la universidad, hace estudios superiores, encuentra un trabajo, trabaja durante X años, jubílate y ya está, ¿no? Y tendrás una pensión. O sea, eso es un poco lo que ellos, digamos, lo que ellos critican, ¿no? O sea, ellos son como muy reacios a creer en esta propuesta y buscan maneras de salirse de ese guión, ¿no? Y efectivamente, pues las criptomonedas en este caso vienen un poco a ser esas promesas de, bueno, sí, pues no pagarás impuestos, porque además las cripto tienen una fiscalidad bastante opaca y te puedes enriquecer muy rápido sin necesidad de trabajar. Esto también era algo que me interesaba mucho, que es esta relación que estos jóvenes tienen con el trabajo. Es decir, que contrariamente a sus padres y familiares de otras generaciones, abuelos, ellos tienen una relación muy desacralizada con el trabajo. O sea, ellos no creen que el trabajo nos dignifique o que el trabajo tenga un valor. Ni siquiera creo que crean que contribuir con tu trabajo a una especie de bien común, ¿no? Como colectivo, les interese o le otorguen algún valor a eso. Y creo que ahí hay algo también interesante como sintomático también, ¿no? De esa cosa, ¿no? De ese descreimiento de una generación entera que tiene una relación muy complicada con la autoridad, con las instituciones, con el Estado, con el trabajo también como institución de alguna manera, y ellos piensan en maneras de vivir sin trabajar. O sea, eso es un poco el horizonte, ¿no? No tener que trabajar porque lo que ellos dicen es, bueno, mis padres han trabajado toda su vida y mira cómo están, ¿no? Un poco, y de qué y de qué les ha servido, con una pensión ridícula. Y de hecho, de alguna manera, tienen razón.
Sí.
Quiero decir que ahí lo que también me interesaba era que yo estaba de acuerdo con ese, con esa constatación. O sea, claro, yo estoy de acuerdo en que el sistema es disfuncional y deja mucho que desear, y efectivamente te puedes matar a trabajar toda tu vida o incluso hacer estudios superiores y estar en el paro después, como fue mi caso, habiéndome gastado muchísimo dinero en mis estudios. O sea, que efectivamente llevan parte de razón.
Sí. La veritat és que sí. Que aportant aquesta raó de que el cas, és que no et puc dir res perquè ho has explicat tan bé i es nota que ho has treballat, i al final és la sensació que tenim molts, no? Jo, de fet, sempre ho he dit, o la gent que em coneix sap que ja tinc certa edat i ara no m'atreviria a sortir del país. Però és per la por al desconeixement de l'idioma, a què t'hi trobaràs, a la comoditat, a que estem a la zona de confort. Però és veritat que el sistema com a tal no funciona.
No funciona, y sobre todo lo que es interesante es ver que estos jóvenes que van a los eventos donde nosotros fuimos también, ¿no? Acabamos yendo para rodar, pues no son, o sea, son jóvenes, la gran mayoría, que vienen de ciertas clases sociales, de cierto background, o sea, que ahí también hay una cuestión que se puede hacer una lectura de clase, que es muy interesante. Es decir, si tu vida está precarizada, y vives un presente en el que las desigualdades económicas cada vez se pronuncian más, son más bestias, no ves de qué manera puedes mejorar, ¿no?, tus condiciones materiales de existencia, pues efectivamente yo creo que entiendo un poco que acabes optando en esa desesperación o en esa búsqueda de salidas, por este tipo de soluciones, que no son las soluciones que yo defendería, como a nivel político, pero tampoco va de mí la película. O sea, a mí, claro, me interesaba entender un poco, a Paul, al protagonista, y cómo Paul ve el mundo y cómo Paul ve su futuro, el futuro en general. Sí.
I al final trobes a Paul, el trobes aquí assegut a Calafell, i va haver-hi com molt de feeling des del principi, no?
Sí, sí, sí. La verdad es que Paul es un chico encantador. Bueno, nos llevamos muy bien desde el principio. Paul estaba... La primera vez que hablé con él fue todo por internet, por Zoom y por videoconferencia y todo esto, porque no estábamos en el mismo país, obviamente, hasta que al final pues fuimos a un evento donde Paul, que Paul organizaba, de hecho, con sus amigos, y fuimos a este evento y ya le conocí en persona. Y siempre ha habido con Paul como una relación muy bonita de... A pesar de todas nuestras diferencias y a pesar de que obviamente venimos de mundos muy distintos, y Paul, yo creo que nunca se hubiese imaginado acabar siendo el protagonista de una película, ¿no? O sea, al principio le parecía todo extrañísimo, pero sí que hubo desde el inicio como una confianza mutua. Es decir, que Paul confiaba en mí y yo confiaba en Paul. Y ese vínculo de confianza sí que se ha mantenido muy fuerte todo el proceso desde pues el casting hasta ahora, ¿no? O sea, el proceso de escritura de guión, que fue bastante también colaborativo con él, o sea, de muchas horas de entrevistas, de escribir escenas basándome en las entrevistas y que luego Paul releyese el guión para darme como su opinión, y al final el proceso de montaje también le influyó bastante. O sea, la idea era que la película le acompañase, ¿no?, y que fuese también fiel un poco a la imagen que él quiere dar de sí mismo. O sea, no se trataba de tenderle ninguna trampa ni, ¿no?, como que era una especie de, también de gesto, de acompañamiento y de juego también con Paul, porque es verdad que Paul se lo tomó de manera bastante lúdica todo el proceso y se divertía mucho, ¿no? O sea, él, para él era una cosa como rarísima, como yo creo que piensa que no le va a volver a pasar nunca, ¿no?, de haber hecho una peli, pero sí, nos llevamos muy bien, y Paul es muy generoso también en su apertura, contrariamente a otros chavales, otros chicos con los que hablé en el proceso de casting, que a lo mejor tenían más miedos, no desconfiaban más, pensaban, no estaban seguros de, ¿no? De qué quieres decir con esto, porque además los medios de comunicación han sido, han machacado mucho a estos jóvenes también. O sea, la manera de en la que los medios periodistas hablaban de estos jóvenes y de este fenómeno siempre era como bastante despectiva, bastante como condenándola mucho. Y creo que por esa razón, ya cuando entrevistaba jóvenes para el casting, estaban ya como un poco en guardia, o sea, como alerta, ¿no? De tú qué quieres, me estás teniendo una trampa, esta peli me va a ridiculizar o lo que sea. Y era algo que claro, que nosotros todo el rato estábamos intentando con los productores también dejar muy claro, ¿no? Que no nos interesaba ir en esa dirección, al contrario, nos interesaba precisamente intentar desarrollar un discurso distinto al de los medios de comunicación, que quizá se acercaban a estos jóvenes de manera un poco superficial sin conocerles realmente. O sea, porque cuando los conoces realmente y hablas con ellos, entiendes también mucho mejor.
Claro.
Que yo creo que en la película se ve muy claro, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen?
Uh-huh. Gala, el fet de ser l'única representació espanyola en aquesta quinzena de cineastes de Cannes, com senta? Com ho sents?
Bueno, sí que he sido la única en la quincena, pero este año ha sido un muy buen año para el cine español y para el cine catalán en Cannes, porque, bueno, mi peli es también catalana, ¿no? Se considera también porque la productora, coproductora es catalana, pero ha habido pues dos películas españolas, dos largos españoles en competición oficial, que eso es una cosa rarísima que no pasaba desde hace muchísimos años, Carla Simón y Oliver Lasse, y otra película en la Semana de la Crítica, otro largo también en competición. Entonces, Ciudad sin Sueño, ¿no? Bueno, que es bastante extraño e inusual, digamos, que haya tantos españoles en Cannes el mismo año. Y creo que eso habla también de un momento como muy dulce, ¿no? Del cine español en el que estamos ahora mismo, y que creo que debería ser, o sea, de alguna manera yo me alegré mucho de ver estos largos en competición, porque pensé, uf, a ver si esto anima también a que el gobierno pues invierta más en cine, a que haya más subvenciones, más ayudas, aunque el gobierno actual lo está haciendo bastante bien, yo creo, en comparación con otros, pero siempre podría ser mejor, o sea, siempre podríamos estar menos precarizados en el sector del cine, y también quizá que ayude a luchar un poco contra esta idea que no sé por qué razón prevalece mucho en la sociedad española, de que el cine es una especie de chiringuito, de que todos vivimos de subvenciones sin trabajar, y de que, o sea, hay una visión de todo esto de las subvenciones y del cine que a mí me apena muchísimo, porque no es así en absoluto. Quiero decir que no trabajamos como cualquier otro oficio, y además no es un chiringuito en el sentido de que el cine genera muchísimo dinero a España también. Entonces, bueno, en fin, que a ver si se puede ir transformando esta visión.
Potser el relat no ha estat el millor, o sembla que només uns quants arribin, no? I en canvi hi ha moltes persones com tu que treballen molt, uh-huh, i que la precarietat es visible, ¿no? De alguna manera.
Hmm. Bueno, esto sí, o sea, obviamente el cine en España, o sea, es muy difícil en cualquier país, o sea, es un trabajo que hay, pues, muy competitivo, muchísima gente que está intentando sacar proyectos adelante para poca financiación. Además, bueno, que es verdad que hay un problema de público, ¿no? O sea, principalmente de público, es decir, que las distribuidoras en España concretamente se están atreviendo cada vez menos a sacar películas en salas que tengan más o menos cierto riesgo, en el sentido de que no sea un blockbuster, o sea, ¿no?, una superproducción hollywoodiense, etcétera. Y cada vez parece que se atreven menos porque cada vez pierden más dinero cuando sacan películas, digamos, menos, más independientes o más de autor, como quieras llamarlo. Es un problema estructural. Uh-huh. Es un problema estructural que tiene que ver con el ataque de las plataformas de, ¿no?, de VOD, o sea, de Netflix y etcétera, bueno, ya, que no ayuda, ¿no?, a los hábitos de los espectadores.
Totalment. Escolta, Gala, per finalitzar, és que et faríem mil preguntes, ara que em venen al cap, però sí, ja es va presentar a Cannes, el següent pas, on la podem veure i en què estàs treballant? Si és que estàs treballant i el que puguis explicar.
Sí, a ver, pues, ¿dónde se puede ver la peli? En algún momento se podrá ver en plataformas, precisamente de estas que estaba criticando hace un momento, pero antes de pasar a la pantalla pequeña, digamos, lo que nos interesa es que se vea un máximo en salas de cine. Entonces, bueno, pues hará su pequeño tour de festivales en España también. Aún no podemos decir dónde se estrena en España, aunque ya tenemos el festival, pero se estrenará en España y durante el otoño. O sea, después del verano, y a partir del estreno español, pues ya podrá empezar a circular en, pues, donde quieran llamarnos, festivales, centros de arte, museos, lo que sea. Y lo que estoy haciendo ahora es montar, bueno, estamos montando otro mediometraje que rodamos en marzo, y al mismo tiempo estoy escribiendo mi primer largo, por wow, fin, que tengo muchas ganas de lanzarme ya al largo, y es un largo de ficción, además, que no se parece en nada a lo que he hecho antes, y estoy bastante entusiasmada.
Wow, quina passada. Gala, sí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Ha estat un veritable plaer no només saber el que has fet, sinó escoltar-te, perquè la veritat és que això remourà a molts oients, i esperem tenir ben aviat notícies teves i t'anirem seguint a veure quan es desvetlles aquest llarg que estàs muntant.
Genial, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Un abrazo.
Penedès en Xarxa.
Per ningú, a càrrec d'Intana, ens traslladem a 11:15, 2 minuts i som, flaix de notícies, i seguim tot fent tertúlia amb la nostra gent gran.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Fundació Impulsa becarà i acompanyarà joves penedesencs en situació de vulnerabilitat per estudiar cicles de formació professional. El projecte social de la Fundació Impulsa s'implantarà el proper curs 2025-2026 a la comarca de l'Alt Penedès, oferint a joves en situació de vulnerabilitat i amb motivació per continuar estudiant una beca i un acompanyament integral per cursar cicles de formació professional a la comarca. El projecte inicia la seva trajectòria a l'Alt Penedès amb el suport de la Fundació PINAE, la implicació dels ajuntaments de Vilafranca i Sant Sadurní i amb la voluntat de sumar esforços des del teixit empresarial de la comarca. Per part de la Fundació PINAE, hi ha hagut un paper fonamental en l'arribada del projecte al territori, contribuint a articular una proposta conjunta amb el món institucional i empresarial penedesenc. Millores a la carretera entre Cal Claramunt i el Pont de la Bruixa. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos preveu realitzar durant tot aquest dimecres treballs de millora del paviment de la carretera nacional 340A en el tram comprès entre el Pont del Torrent de la Bruixa i el barri de Cal Claramunt. Les obres s'executaran fins a les 8 del vespre i comporten un tall total del trànsit entre l'encreuament de la carretera BB-2117 i l'encreuament amb el carrer de Cal Claramunt. Tanmateix, es garanteix l'accés al barri de Cal Claramunt en tot moment, així com als habitatges i serveis de la zona afectada, seguint les rutes alternatives que estan senyalitzades. Les obres permetran la millora del ferm en aquesta zona amb una inversió de 30.000 euros. L'Alt Penedès commemora el 28J amb una jornada a Sant Sadurní. Les regidories d'igualtat dels 27 municipis de l'Alt Penedès, conjuntament amb el Consell Comarcal, organitzen el proper 27 de juny a Sant Sadurní una jornada oberta a tota la ciutadania amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+. L'esdeveniment compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. A partir de les 6 de la tarda, a Sant Sadurní s'iniciarà l'activitat amb l'espectacle de titelles La família de les germanes Algaba, de la companyia La Boia Teatre, seguit d'un taller creatiu per als més petits. Paral·lelament, s'instal·larà una mostra d'entitats i col·lectius. A les 7 es durà a terme l'acte institucional amb la lectura del manifest del 28J, acompanyat per una actuació musical de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. La jornada culminarà amb una festa popular dinamitzada pel col·lectiu Allioli Olé. I estan obertes les inscripcions de la tercera Ultra Penedès del 29 de novembre. Ja s'han obert les inscripcions per la tercera edició de la Ultra Penedès, que tindrà lloc el dissabte 29 de novembre amb sortida i arribada a Sant Jaume dels Domenys. A més, totes aquelles persones que s'inscriguin abans del 30 de juny comptaran amb preus especials. La cursa tindrà, novament, tres modalitats diferents i una caminada. La més exigent és la Ultra, de 75 quilòmetres amb 3.200 metres de desnivell positiu acumulat, i li segueix la marató de 37 quilòmetres amb 1.490 metres de desnivell i la trail de 20 quilòmetres amb 800 metres de desnivell. La caminada apta per a tot tipus d'esportista té un recorregut de 16 quilòmetres amb 300 metres de desnivell. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web, on també es pot trobar més informació, a www.ultrapenedès.com.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Falta menys d'una setmana perquè comenci l'estiu oficialment i la festa que per excel·lència li dona la benvinguda, la Revetlla de Sant Joan. Sant Joan, una cita que acostumem a celebrar amb fogueres, coca, cava i petards. A la tertúlia, amb la nostra gent gran, volem parlar de la revetlla i volem saber si els agrada, si la celebren i com, o si, per contra, no ho celebren. Potser hi ha elements que sí que els agraden, la coca, potser els petards, la pirotècnia, no tant. Si els agrada que Sant Joan sigui festiu. Comencem parlant de tot això i, evidentment, del que ell i elles vulguin a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia, doncs comencem parlant amb la Júlia Brex. Júlia, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Arriba ja la revetlla de Sant Joan i fora de micros em deies que aquest any celebraràs una revetlla diferent perquè no la viuràs aquí.
Exacte, no sé, serà diferent perquè seré de vacances a uns quants quilòmetres d'Espanya. Però bé, bueno, ja veurem. Però sí, jo sóc de celebrar-ho tot i ho celebro. I a més faig moltes coques de Sant Joan. I demà em faré una per deixar-la, per donar-la a la meva filla i que la posi al congelador, perquè ella diu, mama, no te la perdono.
La coca de la mama no es perdona, eh?
No. I bé, bueno, doncs ja està. I sí, és una nit especial que ja ens ho hem fet creure des de petits i que és, potser és la primera experiència que quan ets, tens ús de raó, te'n recordes de la disbauxa i de l'alegria que hi havia? Nosaltres ho fèiem allà al carrer, fèiem una mica de fogata i saltàvem i poca cosa més. I era el carrer de Cavallers, eh? Tocant a l'Ajuntament. La fèiem allà mateix, la fogata. Però, vull dir, era especial. Vull dir, esclar, ha anat canviant amb el temps, ha anat canviant totes les coses, però sí. I trobo que aquestes coses no s'han de perdre, perquè són una identitat més del nostre poble.
A Diumenge Ràdio hi ha la Marcelina Grau i l'Eulàlia Urgell, acompanyades per la Laia Batlle. Bon dia a totes.
Marcelina, sí, hola, hola.
Ara. Bon dia.
Sí, perdoneu, ja està. Bon dia. La pregunta, doncs, no sé si vosaltres feu coques,
no,
com la Júlia.
No. Nosaltres se la pengem.
Oh, jo també,
no. Bueno, ja.
Però de fer-les no ho fem, no.
No.
Fem una verbena així com conjunta, que som 12 o 15, no sé exactament, sí. I sopem i llavors mengem coca i tal. Ja fa molts anys que ho fem així. I, bueno, primer anem a buscar la flama del Canigó, que arriba aquí a l'Ajuntament.
Sí.
I llavors la prenem cap a casa i després, mira, sota d'aquella flama sopem. Però no, molt bé. És això que diu la Júlia, és una festa doncs, que no es pot perdre perquè és una identitat del poble català. Vull dir, és de tota la vida això i fa molts anys ja que ho fem, sí.
I tu, Marcelina, què hi dius?
Jo no, igual que ella, perquè com que anem juntes, fem el mateix. Clar, fem el mateix. Però doncs, bueno, és el que hi ha, no? I el record que tens, com deia ella, que...
La Júlia.
És que ara no em sortia com et deies. La Júlia, doncs, de la foguera, i quan és petit, doncs, te'n recordes, doncs, de que aquest dia podies sortir, eh? I podies estar tot el vespre fora, i això, doncs, no t'ho deixaven fer gaire, però com que t'ajuntaves amb més gent i et trobaves amb tota la colleta dels amics i tots, i això era, doncs...
Bé. I això, després, va venir un temps, que ja érem tots més grans, i llavors a cada carrer fèiem una verbena.
També.
I cada carrer fèiem un sopar de carrer. Cada carrer el seu. Vull dir que amb un gratge o el que sigui, s'ajuntàvem tota la gent del carrer. I fèiem el sopar, però cadascú per ell, eh?
Cadascú per ell, sí.
I llavors, bueno, va haver un any que sortien els diables,
sí, algun any havien sortit els diables.
Que a mi els petards passo olímpicament dels petardos, perquè a mi em posen que no m'agrada, vale. Diu que tallem.
És que si no puc saludar el Pere. Agafeu embranzida, ja. Dones, si no hi ha manera.
Oh, les dones no.
Aviam, saludem el darrer tertulià, que és el Pere Mitjans, que ens està escoltant ja fa una estoneta i que s'hi suma des de Canal Vino l'Èrdola. Bon dia.
Bon dia. Ara ja perdrem les amistats. Perquè a vosaltres no us agraden els coets i jo vaig néixer per la verbena de Sant Pere. Què et sembla?
Vaig néixer a les 7 de la tarda
Pere. Tirant coets. Així ens ha sortit de coetaire. Bueno, m'encanta. Doncs... I sobretot ho sento molt per qui no li agraden. Però m'encanta tirar coets a tota hora. El dia, a l'any de la pandèmia, jo no vaig poder evitar. És que sempre en tinc de coets a casa. I l'any de la pandèmia me'n vaig haver d'anar un moment allà a l'esplanada on hi ha el col·legi i vaig haver de tirar-ne que fossin 14 o 15, però jo sol, eh? Diu tothom l'endemà, mira el Pere, no pot ni estar el dia de la pandèmia tirar sense quest. Dic, nois, ho sento, però és, la meva, ja és la meva verbena. Vaig néixer la verbena de Sant Pere, sí senyor.
I per això t'havien posat Pere, doncs.
Bueno, és que el meu avi s'ho deia. Bueno, el meu avi padrí. El meu avi padrí es deia Pere.
Doncs Pere el cantó.
Sí, home, però, bueno, tot el respecte,
i era forçós posar-te Pere, eh?
Sí, sí. Jo, amb tot el respecte, que no us agradin els coets, us aprecio igual, que no hi ha cap problema, només faltaria.
Bé.
I les festes, pues, les hem continuant, la verbena... Jo per Sant Joan ja sóc una més reaci, però el dia de Sant Pere, la verbena de Sant Pere no pot fallar. No pot
fallar. Doncs se celebra més la de Sant Joan que la de Sant Pere, pensaria jo.
Sí, noia.
Sí. Penso, eh?
Bueno, se celebrava més la de Sant Joan perquè su excel·lència se llamava Juan Carlos, o per què?
No, però això ja venia d'enrere, no era pas d'ara.
És veritat, és veritat.
Quan altres eren petits no hi havia el Juan, eh?
Perdona,
però havien tret el Sant Joan.
Es havia fet festa per Sant Pere i per Sant Joan, eh? Eren festes, eh?
Sí,
que
també,
sí?
Però vull dir que, doncs, aquí Sant Jaume, ara, la de Sant Joan, sí, però la de Sant Pere, boi, passa desapercebuda.
De Sant Pere, ja.
Vull dir, no...
Si hi ha algú que faci rebell aquí Sant Jaume és perquè es diu Pere.
Exacte.
I llavors tira tres quets i mig, però vull dir que no
jo
és una cosa
quatre
que
i mig.
Se li...
I ara m'ha sortit... El gendre, el que està casat amb la meva filla petita, ha sortit més perillós que jo, doncs encara tira més coets que jo.
Ui,
doncs ara ja és el Pere, que s'ha multiplicat. Jo, que ja em volia tirar menys, ara el meu gendre en tira més. Doncs bueno, per molts anys.
Jo m'agraden molt els coets, però em passa una cosa, que jo sóc asmàtica. I després tinc problemes.
Si
estic massa a la vora, eh?
Sí.
Una vegada estava a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní, el dia 9 de setembre, i eren els diables, eh? I va tindre de venir l'ambulància a buscar-me. I vaig estar ingressada 11 dies a Vilafranca.
Eh? Sí, noia, sí.
Vull dir que
sí, noia, sí.
I ara ja m'ho miro de lluny. M'ho miro de lluny.
Però encara
i porto...
que no vulguis arriba, l'olor.
No, però no, porto una mascareta posada, eh?
Ah, vale.
I les portes de casa del pis tancades.
Tot tancat.
Perquè sí, miri de quedar l'ambient net de dintre
bueno,
casa.
Bueno, parlant de tot... Júlia, dic, l'any que ve ens guardes una coca i vindrem per Sant Joan a casa teva.
Escolta'm, no cal que d'això... Podeu fer-ho abans. Jo la coca també. No cal que sigui cap sant.
Que sempre estàs només... a punt per tenir-ne una.
Jo sí.
Ja no digues el dia i el Pere ja es vindrà a buscar.
Mira,
ara tornaré el dia 30. A partir del 30, ara seré fora del 21 al 30.
Que et vagi molt bé, que t'ho passis.
Vagi molt bé,
sí. No res, vaig a l'Inserso, eh?
És igual. Però surts de casa i
estàs quants dies fora.
Bueno, anem a Santa Cruz de Tenerife.
Ah, molt bé, nena.
Sí.
Molt bé, t'ho passaràs
que
bé.
Que bé.
Sí.
Bé, t'ho passaràs bé.
Nosaltres vam anar al
Tenerife. Vam ser l'any passat.
Tenerife.
Sí. Jo ja hi he estat, però bueno, ens ha tocat allà a les illes, doncs bueno. Ja està bé. I vaig amb una amiga i ja està.
El que no sé si tindreu
que
menys calor o més calor. No sé
menys calor, abans. Menys calor.
Allà hi ha menys,
perquè jo hi he mirat i la temperatura, les nits, estarem 19-20 graus. I de dia, el dia que ve, és 27.
Oh, i si no, dintre l'aigua... Júlia,
això.
No,
qualsevol... Els hotels estan molt
frescs. A qualsevol lloc.
Sí. No,
a qualsevol lloc.
Molt bé, sí,
jo sóc de passar-m'ho bé, eh? M'agrada. M'agrada la juerga, m'agrada estar amb la gent
Això és el que ens ajuda a viure, estar amb la gent i poder estar amb la gent.
I
exacte
I
que sí, exacte.
I poder dir adéu, i poder dir hola, Sí. Això ens ha agradat tota la vida, la gent que hem estat en públic.
Sí.
I ara parlant de coques, quina us agrada més? La de fruita, la de llardons, la de crema? De quina s'agrada més?
La de llardons em costa una mica a mi, però la de fruita i la de crema està estupenda. La de llardons,
jo em faig una de crema que és boníssima.
Ja m'ho penso.
Ja. Jo la de
amb
la fruita
cireretes,
passo, veus?
Amb cireretes? Ja.
No.
De crema jo, amb cireretes, perfecte.
Sí, perquè llavors hi faig un dibuix d'una senyera.
Encara més maco. Ah,
jugo amb la crema de sobre.
Les quatre barres catalanes.
Exacte.
Amb les cireres, no?
Sí, senyor.
Molt bé.
A mi el que m'agrada més, doncs,
és... Encara faig més fort.
És la de llardons, mira.
Saps què passa, noies? Que si hi ha cireres, partim un trosset per cada que toquin dues cireres pel Pere i dues per la Paqui, però quan es dones compte, les del Pere ja no hi són, les cireres ja han volat.
Yeah. Ja. Oi, hi, ha ja gent, hi ha gent que les aparta, perquè jo no sé quines manies tenen d'apartar les.
Inclús no m'agrada, perquè si fa, bueno, esclar, fa estona que deuen ser allí, el tros que ha ocupat la cirera en té gust. I a mi això no...
Ai, Rocco,
les cireres no
que sou fins.
No fins,
és,
no.
És.
No m'agrada les cireres.
Jo m'ho menjo tot.
No. I la coca de fruita no puc amb ella, encara que vulgui.
Ah,
no?
Perquè la fruita
no li això agrada. Perquè no t'agrada la fruita.
Poc. No, i clar. Menys confitada. Confitada encara menys.
Així t'agrada la coca de crema?
Té de menjar la de llardons.
Però... La de llardons sí que m'agrada.
Ah, la de llardons també.
Bueno, ja me'n recordaré. El dia que ens trobarem en faré una de cada, perquè puguis menjar.
Perquè tothom estigui content.
I tenir un bon record.
Jo ja porto el cava.
Molt bé,
bueno.
Vinga, nosaltres ja portarem la gana.
Molt bé, noia.
Sí, no, al final tampoc no quedarem, doncs, vull dir, bueno, esperem d'esperar.
No, no, escolta'm, jo, a porta tancada, us poden dir l'adreça i veniu a casa meva. Oi tant, oi tant.
Sí, tant. No, ens veurem aquí.
Oh, doncs abans que acabem ho podem fer, perquè si acabem a mig juliol...
Abans que acabem, segur, segur. Deixeu-me respirar una mica...
Que respira,
aquest diumenge passat, el Moja, l'agrupació esportiva Moja, que jo soc de la Junta, vam fer el 50 aniversari de l'entitat. Ah, i estava liat amb fotos, amb la gent que venia, amb els gent a apuntar la gent, i ara estic una mica més descansat i relaxat. O sigui que ara anirem per la trobada nostra.
Ja, sí, sí. Que... Escolteu, que ho podeu venir a fer a casa meva, que és gran.
Ja hi som. Ja ens està tentant, la Júlia.
Ja està?
Sí, sí, sí.
Ja ens està tentant, la Júlia.
Ja està. A lo que vulgueu. No solament a coca, no?
A lo que faci
falta. A lo que quedem.
Mira, Júlia, si em dones un...
A veure si se'ns afegiran gent i no podré cabre.
Home, si dius que la casa és tan gran, igual s'hi apunta algú, eh?
No, no, la casa no és gran, però el menjador és llarg i té quasi 10 metres.
Home, esclar, si són tanta colla, sempre...
Home, és que en família numerosa, en família numerosa ha de ser una taula ben gran, eh?
Sí, home, sí, que sí, que sí. No, bueno, en parlem, jo... doncs en parlem, vull dir que queda en peu,
trucada,
això.
Us farem una trucada, va, us farem una trucada.
Sí, sí,
i
sí, 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 que sí.
Vinga.
Sí, sí.
Perquè ara amb el Raimon he estat parlant i les vacances ja me les he apuntat perquè no me'n recordava. Diu que el dia 9 de juliol és l'últim dia i tornem el 10 de setembre. O sigui,
ah, mira que bé. O sigui que està, veus,
que
vale. Estàs enterat, jo no ho sabia, sí. Això.
Oh, que estàs informat, no, jo tampoc.
M'ho ha dit el Raimon ara, noia, jo no ho sé, eh? Jo també vaig de programar el tema.
Oh, i tant, la teva agenda és molt completa, llavors, esclar, has de decidir els dies i com.
Nosaltres, el mes de juliol, és quan fem la festa major de Moja.
És aquí Sant Jaume també.
Santiago Apòstol, Sant Jaume.
Aquí Sant Jaume també, eh?
També tenim molt de tema.
El nostre patró Sant Jaume.
Mira aquest any quina verbena més guapa que faré el dia 28. El dia 28, el drac de Moja, em sembla que m'han dit que feia 25 o 30 anys, que hi ha el drac de Moja, i em van invitar a la colla del drac que anés a tirar coets amb ells el dia de la verbena de Sant Pere.
Vale. Sí,
se m'està empilant la feina. Sí. Se m'està empilant la feina, però bueno, m'encanta estar amb tota aquesta gent tan jove. I que puguin fer les coses, m'encanta.
I tant que sí.
I que m'ho diguin, i que m'ho diguin.
Això és el principal.
Que no hi vagi és igual, o és igual.
Però que
però que m'ho diguin, em sento molt content de que m'ho diguin, de que hi pensin en mi.
Perquè saben que t'agraden
les petardes. Perquè a davant de casa, per la festa major, sempre ballava el drac, sortia de dintre el bar, em posava sota el drac i ballava el drac amb ells. I tornava cap a dintre a treballar una altra vegada, a vendre cerveses i el que fes falta. Anda, que no. Quines festes més maques, carai.
Oh, i tant.
Això no s'oblida mai.
No s'oblida, no.
Això no s'oblida en aquestes estones tan guapes. No.
Doncs jo el drac, aquí a Sant Jaume hi ha un drac molt guapo i ara tenim un ball de diables estupendo, eh? Vull dir, perquè aquest dia van fer la festa dels 40 anys i ja mal m'està dir-ho, poder, però és així. Van desfilar 5 colles de diables.
Déu-n'hi-do.
I la més guapa era la de Sant Jaume, per mi. No perquè sigui de Sant Jaume, però inclús el vestiment, inclús la formació, els tambors, els timbals, tot plegat.
I de la manera que ensagen.
I no vull dir que, doncs, és que ho van fer tan bé que penses... Jo m'ho mirava, ja dic, de casa, perquè van passar per sota casa. I vaig pensar, inclús els petardos que petaven, eren diferents, perquè n'hi havia uns que poderen de menys potència, o digue-li com vulguis, jo no hi entenc. Sí, sí. Però els vull dir, feien un bonic, bonic, bonic.
Els d'aquí s'hi van lluir, les coses tal com siguin.
Bueno, escolteu.
És la seva festa.
Ja està bé que ho celebreu, però nosaltres sí. També ho celebrem. Tenim una bèstia encara més maca, la filoxera. I a més, com que cria, té filoxeretes, té capolls, té de tot, tenen de tot,
Vam anar un any...
Tota la família, és molt maco.
Jo les vaig veure allà
Veniu
a la
veure-ho,
les tenen exposades allà a la fascina,
sí.
Oi?
Sí.
Sí, perquè vull dir, van venir un
home,
any, no sé...
Home, és que si no ho dic això, potser sí, no em deixen sortir d'aquí a la ràdio.
No, però vull dir que les hem vist... Jo les he vist exposades. Funcionar, no.
Sí, sí, ni, a funcionar és preciós. Sí. És la vida d'un poble, perquè tothom, o petits o grans, hi estan... Jo, a la família, tinc gent a la filoxera, ara ja tinc dimoniets... que toquen els tambors, n'hi ha un altre que hi ha crema...
No, si tens tantes colles, és normal.
Tinc...
Amb totes hi ha una cosa o altra, perquè, doncs, clar...
Dues bastoneres, clar, amb tanta caralla...
Altres sols ho feu tot.
Aquí a Sant Jaume, doncs, hi ha els gegants i els capgrossos, doncs, els que porten, doncs, jo també tinc nets en un puesto i en l'altre, i tot amb liat.
Però això va
i la jove tocant la gralla i anar fent.
Però això és la gràcia, que continuï, que les generacions noves s'encarreguin.
Però és que hi ha algun temps que hi ha alguna davallada de jovent, que per el que sigui, perquè estudien a fora o perquè treballen a fora, i sembla que hi hagi menys gent, i dius, fulanito i menganito, que són fills del poble, com és que no s'integren amb aquestes colles de diables o de dracs o de futbol o del que sigui.
Però
els hi costa molt a la gent.
Quan són més grans, tornen.
La gent no els hi agrada, el jovent no els hi agrada comprometre's.
Compromís.
Ara,
volen
aquí Sant Jaume, el que tenim
també...
Si
no els hi agrada molt, no s'hi posen. No.
És una colla de bastoners, que has dit que tenies bastoners, aquí a Sant Jaume hi ha una colla de bastoners. I ara, diumenge, a Montserrat, fan una trobada de bastoners de tot Catalunya.
Sí,
I els d'aquí Sant Jaume hi van. També hi van. Diumenge, fan una
que
trobada.
Que són nois i noies o nois sols?
Barrejat.
Barrejat.
Nois barrejat.
Nois i noies.
Sí.
Molt bé.
Vull dir que hi van a tocar, o van a fer el ball de bastons a Montserrat.
Molt bé.
Però no ells sols, ja dic, de tot Catalunya hi van.
No, aquests... Tot aquest mil·lenari, que celebren, els dissabtes i diumenges està ple com un ou.
Aquest dia van ensenyar per la tele que feien una cosa de patinatge.
Sí.
Allà a la plaça.
Nosaltres
a Montserrat, a la plaça, al carrer.
A la plaça la van forrar i estava forrada amb un...
I jo vaig parlar amb una bastonera, que us ho va explicar, i va dir que... Perquè jo sempre me la miro, la missa de Montserrat, molts diumenges se la mirem. I un dels diumenges hi havia una àliga, que no em puc recordar de quin poble era. I llavors l'àliga va entrar a l'hora de l'ofertori, va entrar pel passadís principal i va fer el ball elegant o el ball de gala que fa aquella àliga quan la festa major d'aquell poble. Jo li vaig enganyar, jo dic, i els bastoners dic que no entrareu a fer l'ofrena. Diu, sí. Diu, però no sé quina colla hi anirà. O sigui que si es mireu la missa de Montserrat diumenge, hi haurà una colla de bastoners que ballarà dins l'església.
Penseu que això, entrar a dintre l'església, tot aquest personal, que eren els castellers, que feien castells a dintre, que
entrava
a l'àguila, això era prohibit i era tabú a dintre Montserrat. Com ha canviat tot, carai? Jo crec que per bé.
Ni a Montserrat ni a cap lloc.
S'han d'anar adaptant.
I les ofrenes a les iglesies tampoc et deixaven entrar, ni a les panderetes ni et deixaven entrar a fer res.
No. I ara,
Jo me n'alegro, eh?
Oh, i tant.
Jo me n'alegro que s'hagi pogut concedir una mica més de nivell.
Que s'hi conegui una mica, que hagi canviat.
A Montserrat també han canviat molt ells, ja, eh?
Aquí Sant Sadurní, el mossèn, hasta un dia que s'inaugurava una bèstia d'aquestes grosses que acompanyen els diables, no vegis tu que hi havia contradicció allà a l'altar, Hi havia un to de dimonis.
Aquí quan van fer, aquí a Sant Jaume, quan van fer els diablons, els diables petits, el mossèn va sortir a fora de la plaça Beneïls. Diu, mira, diu, veure que el mossèn beneeix els dimonis...
Sí. Aquests també, perquè era la benedicció, ho estrenaven aquell any, ja fa uns anys, però me'n recordo perquè... I moltes vegades s'ha donat l'ocasió que, com que tenim la festa major el 29 de novembre, plou. Doncs la ballada, la ballada principal o la presentació de la, i els capolls i aquestes coses es fa dintre l'església.
Carai.
Sí, sí.
I després ja van sortint a la missa de festa major.
Ja, ja, ja.
Sí, sí.
Bueno, mira.
No, no, tot canvia. Bueno, són... Almenys que canvia una cosa per bé, ja que, sí, que més aviat tot el que...
Són tradicions que han canviat molt.
Va de cap a caiguda tot plegat.
El mossèn Carles que tenim és molt amic de totes aquestes coses. I, bueno, i ho fa planer tot. Vull dir, està molt amb el poble, eh?
Millor,
bueno,
millor.
I Sant Jaume és, estem com una mica més de pega amb això, però bueno, perquè vull dir, realment, un rector fixe no el tenim.
Ah,
vull dir, són uns 3 o 4, 3 mossens que es cuiden d'una colla de pobles.
Yeah.
I llavors, vull dir, el diumenge tenim missa cada
diumenge. I mai és el mateix?
No.
Cada diumenge canvia.
Sí.
Això també fa una mica...
Bueno, el rector d'aquí també va a molts puestos, eh? Va a Sant Pere, de Subirats, de l'Avern...
Bueno, però quan dius és un...
De Torre-Ramona.
Ara, Júlia, dic, el mossèn de Sant Sadurní també va a Can Cartró? O és un altre mossèn?
No.
Deu ser un altre mossèn.
No, Can Cartró.
Deu ser un altre mossèn. No, perquè vam anar a una comunió l'altre dia a Can Cartró i vam fer el comentari. Diu, no, aquest mossèn és de Sant Sadurní. Dic, va, no
sé. Ah, devia ser el Josep Maria o el...
És un senyor molt gran, era.
Un senyor molt gran. Devia ser el Josep Maria.
Li queien les ulleres d'aquí del nas.
Mirava per sobre. Mare meva! Ai, que no puc dir res.
Bueno, és que no dic, ja ho pots
no,
dir.
No,
és que... No cal dir res, no. Va, ja m'ho guardo jo també.
No, mira, és que és gran, pobret.
És molt gran.
Mossèn Carles és més jove i esclar, ja. Això també, els anys doncs no perdonen per ningú.
Aquest mossèn el vaig veure molt gran. Hi havia estones que anava, uf, que li costava més de parlar i poder fer les coses, però bueno, va ser una cerimònia molt senzilla i molt maca, de la canalla que van fer la comunió. Hi havia el meu nebot. Bueno, el nebot de la meva, el fill de la meva neboda. Bueno, noies,
ara això de les comunions, aquí a Sant Jaume només en van tenir un nen.
Només ens queda desitjar-nos bona revetlla, eh? No queda per més,
clar,
ja.
Sí. Sí. Oi, tant que sí. Bueno,
encara ens anem tot veient molt bé. Algun dia més, vale?
Molt bé.
Un petó i una abraçada per totes.
Igual, gràcies, bona revetlla.
Gràcies, igualment. Bon viatge, Júlia.
Val, que t'ho passis bé.
Que vagis bé.
Apa, bona revetlla i bon Sant Joan. Adéu-siau.